las posibilidades que tenemos de ganar.
Doncs queda dit. Queda dit. I demostrat, diguem-ne, amb aquest esperit del que hem parlat durant tota la tertúlia, sí, sí.
Sí, és important remarcar això, que Osasuna és un club fundat l'any 1920, per tant, 103 anys d'història, no han guanyat cap títol, clar. Cap títol estatal, i només han jugat una final de Copa l'any 2005 que han perdre contra el Betis. Per tant, tornem al mateix, les sí. ganes, la il·lusió, i sent conscients doncs, del que estan jugant. A més, molts jugadors que són del planter, que són amics, per exemple, el propi David García ha explicat que en la final del 2005, ell tenia 11 anys i va ser amb els seus pares al Calderón, on es va disputar aquella final. Vull dir que és real, aquest sentiment és real, i no és massa propi dels clubs grans, els quals són més propers a nosaltres, en aquest cas, dels quals els fem seguiment, no? Barça, Madrid, etc.
Sí, sí.
Fins i tot Espanyol, fins i tot Girona, que no té tants jugadors d'aquí, però en el cas d'equips com Osasuna, com l'Atlètic de Bilbao,
sí.
Atlètic Club, doncs aquest sentiment de pertinença existeix, i com abans apuntava en la tertúlia, jo crec que demà es pot arribar a notar. Més factors, un nom propi, per exemple, que crec que hem de posar sobre la taula, el de Sergio Herrera. Osasuna ha arribat a aquesta final superant 4 pròrrogues, en algun cas els penals. Demà confien molt en Sergio Herrera, en el cas que hi hagi algun penal en el partit, o fins i tot si arriben a la tanda. A Sergio Herrera li han tirat 33 penals al llarg de la seva carrera, han aturat 10. Això és pràcticament un terç. Per tant, aquí deixo aquest nom. S'està comentant, li han preguntat a David García, li han preguntat també a Arrasate. Un Arrasate, el tècnic d'Osasuna, 5 temporades ja, que parla de que además es vegi l'essència d'Osasuna en tot el que això implica futbolísticament.
Hemos jugado muchas veces contra el Real Madrid, no hemos sido capaces de ganar al Real Madrid, pero sí que tenemos indicios de cómo podemos hacerle frente al Real Madrid, ¿no? Yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos que llevar esa esencia de Osasuna a su máximo esplendor, digamos, luego sabiendo cuáles son las virtudes del Real Madrid, sobre todo que ellos no estén cómodos, ¿no? Porque si por ejemplo hacemos un partido abierto o si ellos tienen espacio, sabemos que esas opciones de ganar se reducen muchísimo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que hagamos nosotros, pero dentro de lo que hagamos también, una cosa muy importante será incomodar al Real Madrid.
Tenir aquesta personalitat, incomodar, com deia en Dami abans, al Real Madrid, i això és una receta que... Allò que el partit... Que durarà molts minuts, diguem, del partit, eh?
Sí, que no passa res. Que no passa res si s'allarga, si se'n va una pròrroga.
Exacte.
Que estan una miqueta aquí, en aquesta zona de confort, no? I si demà doncs, tenen la cinquena pròrroga, doncs benvinguda sigui.
Hombre, creo que llevamos 4 prórrogas ya y no nos importaría jugar una más, incluso una tanda de penaltis, ¿no? Pero, no sé, la gente habla como muy fácil de partido largo y es muy complicado hacer un partido largo, porque para hacer un partido largo, todos entendemos que, por ejemplo, llegar a una prórroga, hay que hacer muchísimas cosas bien antes, ¿no? Lo que no queremos es, pues bueno, que demos facilidades, que cometamos errores, que el Madrid se pueda aprovechar de eso y que no haya final, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pelear para dar nuestra mejor versión, y si nosotros ponemos el listón aquí, pues que el Real Madrid nos supere, ¿no? Entonces terminaríamos, pues bueno, seguramente tristes, pero con la conciencia tranquila, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Elevar nuestro listón y poner las cosas difíciles al adversario.
En aquest sentit, que Osasuna vol allargar el partit al màxim possible, en un context, per mi, sense tenir una semis de Champions al cap de 3 dies, el Madrid tampoc li aniria malament, el Madrid es mou perfecte en els moments finals, minuts finals de partit. Ara bé, en el cap del jugador, sabent que al cap de 3 dies tens
ja
un partit...
Ja quan estàs al minut 95...
Dius, ara mitja hora més, em costarà... Clar, mitja hora més en una final per un aficionat no és gaire, però és un terç de partit més per un jugador, és molt.
Sí,
i estàs en el moment més cansat.
Sí.
I la recuperació costa el triple, i vull dir que en el cap del jugador del Madrid arriba la pròrroga, jo crec que és doble factor, el factor... que no has aconseguit l'objectiu en els 90 minuts, i el factor de dir, em recuperaré molt pitjor per dimarts.
Sí, sí, absolutament. I acaba parlant de l'afició d'Ami Arrasate.
Sí, d'aquest èxode, no?, de navarresos, sí. Gairebé 30.000 aficionats de Pamplona. Llegia avui que s'han organitzat fins a 8 vols cap a Sevilla. Bueno, una autèntica bogeria. Si ara aquest so que escoltàvem de la Cartuja, doncs demà serà una autèntica... invasió la capital sevillana, també molts aficionats del Madrid, lògicament, però jo crec que visualment, no, el color que predominarà serà el vermell i el negre d'Osasuna, i aquest és el missatge i gairebé la petició que llançava Arrasate als seus aficionats.
sí que les voy a pedir que a partir de las 10 que jueguen con nosotros, ¿no? Porque al final los vamos a necesitar. Creo que somos muchísimo más fuertes con ellos, ellos lo entienden también, y cuando ha habido esa comunión, pues al final hemos sacado lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, buen viaje, que disfruten y que mañana a las 10 jueguen con nosotros.
Recordem les baixes de Nacho Vidal i de Brasenac, especialment important la primera. Per tant, Sergio Herrera, Rubén Peña, que és qui entraria per Nacho Vidal, Aridane, David García i Juan Cruz en defensa, seria el més probable, amb Lucas Torró, Moncayola i Moi Gómez, Budimir en punta, Abde, no hem parlat massa d'ell, però Abde apunta a la titularitat. Si el Barça hagués estat finalista, no està clar si hagués jugat o no, si Osasuna hagués pagat o no. I veurem si el Ximi Ávila o aposta per Quique Barja. Aquest seria l'únic dubte ara mateix. Demà s'estrenarà pilota en aquesta Copa del Rei, informada la Federació. És una pilota d'un material molt similar a la que es va utilitzar al Mundial. Es diu Amberes RFF, en honor a la ciutat on la selecció espanyola va disputar el primer partit de la seva història, als Jocs d'Anvers 1920. O sigui que demà nova pilota per... Els jugadors, Marc, no els acostumarà.
Sí, això diré, això també va preguntar.
Estrenar pilota en un partit tan transcendent.
Gens, entenc que avui hauran escalfat amb...
Sí, però no?
Entrenat, vaja, però no t'agrada. Ja et dic jo, el que menja els porters, normalment, sí, i els que tiren la pilota aturada, els segons que menys els agrada sempre, ja, i es queixen més de les pilotes.
Ja. Demà a les 10, amb el Damià López, que se'n va cap allà des de primera hora, amb avió, Dami, com vas cap allà?
Sí, marxem en avió cap a Sevilla. Sí,
molt bé, amb tota la gentada, el Dami que coneix perfectament Sevilla, per tant el tindrem allà instal·lat des de la Cartuja, una altra vegada, aquest meravellós equipament de la, crec que és de la Junta d'Andalucía, no? És municipal, autonòmic.
I que ahir va dir el president de la Federació que estava a l'alçada de Wembley, va dir,
Sí. Tira abajo.
Va dir,
a punt. Quins nassos.
Home, de cara al Mundial 2030 és la Cartuja i 10 més. La Cartuja és fonamental, és eix bàsic en el projecte per organitzar el Mundial 2030.
Com pensa ja en el Mundial, el Dami? Clar que sí. Molt bé, 7 minuts per sobre. Li anava a preguntar per les candidatures del Mundial, però no, que tenim altres coses de les que parlar.
A Cornellà, fa poc hi ha hagut una visita de la Federació Espanyola.
No veig aquesta porta.
Joan Capdevila. En Joan Capdevila fa
però,
un parell de setmanes...
Però Ucraïna està dins o no està dins, Dami?
No, Ucraïna cau.
Cau, Ucraïna?
Sí, Ucraïna. Aquest grup...
¿Dónde estaremos en 2030?
No tenia cap mena de sentit.
Sí, Espanya-Portugal, és la candidatura, per tant... És...
No, i Marroc.
Ah, i Marroc, correcte.
Sí, incorporem Marroc, és aquesta que es va afegint parts i van traient parts. En fi...
Sí, però efectivament no sabem on serem l'any 2030, per tant, dia a dia. Vivim el dia.
Exacte, sí, senyor. Exacte, amb aquest missatge, la vostra, que vols dir, la vostra, Juan? Hi ha candidatura?
Argentina, Uruguai, Paraguai,
la sud-americana.
I Xile. Hablo de la nuestra, me considero sud-americana.
Home, espero que sí, clar.
És una candidatura que no aporta res, només aporta el factor mitjà. No, però jo estic molt a favor, Em sembla bé. No, de fet, a mi m'encanta, però que no aporta res aquesta candidatura, no té cap valor afegit.
Què que aporta? Però... Que cantemos canciones? Que tengamos no, Mario Alasca?
No, l'Espanyol que aporta. El Sandrari d'Uruguai.
Evidentment.
No té res més aquesta candidatura.
Saps com ho tancarem, això? Mira, que només ho podem tancar d'una manera meravellosa. Tira, Farrus, tira. Hay que soñar. Todos pueden luchar. Aquesta és la cançó que demà escoltarà Damià López des de la Cartuja, sí. La cançó oficial...
Quanto levanta Mario.
De la Copa del Rey entre Mario i Mario, que com Mario Vaquerizo, ja es diu?
Mario Vaquerizo.
De pecho levanta poco, Mario.
Damià López, bona nit, a descansar, demà parlem. Una abraçada forta, Dami.
Una abraçada per tots.
Bona nit. Una pausa.
Te mando un WhatsApp per la noche.
Vale.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Amb Dani Aguilar.
S'ha acabat el partit a Montilí Villarracú. El somni encara és viu. El Girona no es vol despertar. El Girona vol continuar veient una nebulosa al davant que potser amaga un paradís.
S'ha acabat el partit. Derrota de l'Espanyol al Sánchez Pizjuán. Un senyor partit del conjunt blanc i blau sense premi. Anava guanyant el descans. L'ha acabat perdent. Li han aixecat el partit. I és d'aquelles ganivetades que t'arriben al cor.
És una de les altres notícies, l'endemà aquesta dolça ressaca i dolorosa ressaca tant del Girona com l'Espanyol per anar ja entrant a la recta final de la tertúlia. El Girona, que vull dir, a dia d'avui el Girona té un objectiu de cara demà.
Va amb el Madrid.
Estem d'acord? Sí. O vull dir, clar, aquí no hi ha ningú, diguem-ne, que sigui del Girona d'acord, però
com s'ha gestionat? Tinc família allà i ho porten malament.
Sí, clar, això t'anava a dir. Com es gestiona
això? És un problema.
Això? Com es gestiona?
Clar, al final demà, si el Madrid... és a dir...
El Girona hay mucho merengón igual, eh?
Sí? Jo, a veure, la meva família no ho és.
Increïble.
No ho és, no ho és. Com la tira,
com,
no?
Com es busquen amics ells sol, vull dir, això a dia d'avui...
La meva família gironina és del...
S'agafa el tall, l'únic que ets valent, això m'agrada, això m'agrada. Ets valent, i això m'agrada, això és...
Siempre, això te pide la pelota, en cualquier momento te digo, trae la pelota que me hago cargo.
Pues no te tires un triple siempre. Casi no hi ha merengues, no sé. Jo no conec gaires.
Un poco merengón, no, hijo, sí, 100% merengón, quizás exageré, pero... ¿estás de acuerdo conmigo o no?
No, y ahora digas...
¿Por qué me haces así entonces?
No, te estaba provocant. Marc.
No, el que jo crec és que si s'ho creuen de debò a Girona, que poden anar a Europa, doncs demà van amb el Madrid, no? Però jo crec que, a veure, és més d'il·lusió, però et poses a mirar els partits que els hi queden, i aleshores dius, bé, tenen opcions, però no crec que depengui tant de si demà guanyi el Madrid o no. De fet, està molt, molt apretada entre el 7è i el 6è, vull dir que...
Per altra banda, és un win-win també, que es diu, perquè si guanya el Madrid se'ls obren opcions de
sí, sí.
cap a Europa, si no guanya el Madrid, al final qui no és del Madrid sempre està content quan no guanya el Madrid.
Sí,
ho afrontes una mica així, també no tens res a perdre.
Digues.
No, que jo crec que el Girona està ara mateix en un estat de forma com que pot aspirar a intentar dependre d'ells mateixos.
Això t'anava a dir. És a dir, ahir, Osasuna-Betis? Mallorca-Betis, no. Què estic dient ara? Sí, Mallorca-Betis, exacte. S'estava pendent de... un
el Bilbao, l'Atlètic
Betis.
L'Atlètic Club Betis.
Això juga contra el Mallorca.
Mallorca va jugar contra el Girona.
Sí.
L'Atlètic Club Betis s'estava pendent... Jo coneixia gent del Girona que... No veia tan clar el resultat, perquè és això el que...
Què prefereixes, no?
Exacte.
Que l'empat, guanyi l'Atlètic, guanyi el Betis...
Perquè ja fins i tot en l'estat de forma que està el Girona d'arribar fins a la sisena posició, que no sé això si és pecat d'optimisme o no.
Però ara mateix han de confiar en això, estan en un moment que s'han de creure capaços per anar a cada partit i per intentar-lo guanyar. Han guanyat el Madrid, van anar a Sevilla, van anar-hi a guanyar... Jo vaig al Girona ara mateix, en aquest punt, que al final la Copa del Rei, evidentment, aquests petits detalls s'han de tenir en compte, si t'ajuda que el Madrid guanyi tot plegat, però ara mateix, bé, jo crec que per números i per forma poden pensar-hi.
Altra cosa és si és bon negoci, diguem-ne, el fet d'anar a Europa pel Girona.
Mai és mal negoci, home. Mai pots dir que no.
Enteneu, qui m'estigui escoltant des de casa, no? Sí, hòstia, sí. Què està dient aquest tio? Sí, però també s'està, no?
És un poc pessimista, això.
No, sí, però el projecte... Jo l'únic que dic és... intentant ser molt freds, deixant a banda la emotivitat i l'alegria d'anar a Europa, que entenc que cap aficionat del Girona es vol desprendre d'aquesta alegria. Però la maduresa del projecte està en el punt de suportar una temporada en aquests, entre aquests dos mars, diguem-ne?
Jo avui ho discutia amb un familiar gironí i, fent una mica de sociologia, crec que és molt catalanet, això, de dir, no vull anar a Europa perquè ens podem fer mal la temporada vinent, perquè no estarem preparats. Ostres, si el Girona va a Europa, se celebra moltíssim. El Girona accedeix a una competició europea per primer cop a la seva història i Quique Calcet tindrà una feinada i el Girona l'any que ve... Però vaja, vull dir... tenir por del que pot passar d'una alegria és que jo no m'ho puc imaginar de cap manera, no ho sé, jo no ho veig així.
Sí, sí, totalment d'acord amb el que diu el Marc.
Sí, Juan, com tu, sociològicament, com a,
no
com a argentí en el divan, veus els catalans una mica així o no?
No tengo ninguna duda de que a veces se peca de prudencia anticipada, o sea, porque ni siquiera es ser prudente, es una, algo que te estás preveniendo de algo que podría llegar a pasar. Yo en este sentido estoy con el Paul, yo me parece que hay que jugar todo lo que te pongan por delante. Y al jugador, al final, cuando vos lo motivás con retos, y vos lo sabés, con retos agradables, sacás fuerza donde, sí, no, sí, donde no la tenés.
I jo crec que lo divertit és que els rivals són rivals molt difícils. Si a Girona s'estigués jugant ara al descens com l'Espanyol, tindria un calendari igual de complicat que el que té l'Espanyol, perquè tens la majoria d'equips, però lo estimulant és que la majoria d'equips són equips d'Europa, la Real Societat, també hi ha el Betis, i per tant, si arribes a Europa és perquè t'hauràs guanyat contra els equips igual, que no estaran perquè tu sí que hi ets.
El Girona no tiene... O sea, no... A veure, si classifica per Europa, si passa la fase de grupos, ja és un milagro, o sea... Si a El Bar, vos si mirás hoy los equipos de la Europa League, son equipos muy buenos.
Sí, a ver, o sea, primero Barça... sería la Conference, claro. Pero sí, pero...
O sea, al Barça le cuesta, ¿no? O sea,
sí, sí, bueno, sí.
Lo echaron al Barça en octavos, sí, y
de
en
octavos. Otra fuera al millón equipo de todo. Bueno, después va a ser eliminado, pero.
Después fue eliminado. El año pasado al Barça lo echó el Eintracht.
Sí. Sí, sí, sí,
sí. El United l'ha guanyat al Sevilla.
Sí. Aquí també hi ha el tema que no hi ha una fórmula aquí de que si no et classifiques per Europa vol dir que l'any que ve estàs salvat. Ningú et garanteix que no vas a Europa i l'any que ve te salvis perquè tens menys partit. Pots baixar. És a dir, 2 + 2 no fan 4, no fan gol en el futbol.
Sí, sí, sí.
Partint d'aquesta base, ves, guanya i disfruta del que et vingui. I si és Europa, a Girona, que vés a saber si torna a venir... Tant de bo sí, però no saps què vindrà al futur, que ho deixi.
Entenent una mica la direcció esportiva o quan parles amb gent de Girona, estan ja treballant amb un pla en el que no compten amb Europa.
Clar.
No? Vull dir, i aleshores dius... Ostres, ara m'estàs... Però ostres, t'estàs canviant el pla o t'agafarà un peu canviat. I a més, en una estructura... on el Girona forma part d'un grup com és el City Group, on segur que també entrar això a nivell d'imatge és molt més positiu, tindràs molt més jugadors dins del mateix grup que els hi pot cridar molt més l'atenció i no, potser no només et vindrà el del New York City com ha vingut Tati Castellanos, sinó que potser ja poden haver-hi jugadors que et puguin venir del propi Manchester City, que ja havia passat a segona, però eren jugadors gairebé de la layout del City. Però, en aquest sentit, home, jo crec que és una estructura suficientment gran com si vas a Europa poder-hi anar tranquil, també.
Sí, te van a Kevin De Bruyne, no?
No, però...
Los jueves jalan.
Es va intentar aquest estiu passat amb dos jugadors molt bons de la pedrera del Manchester City, James McAtee i Liam Delap, que McAtee ha anat a segona divisió i han pujat amb el Sheffield, sent el millor jugador jove de l'equip, i Liam Delap no li ha anat tan bé. I compta l'any que ve doncs, amb jugadors com Maxi Perrone, argentí, molt bon jugador de la sub-20 argentina, aviam què passa. Jo crec que sí, que teniu tota la roca, és un projecte que ve molt més de gust amb qualsevol jugador.
Quin davant us ha sortit amb Tati Castellanos aquí, déu-n'hi-do, És molt aquest,
Com era la portada de Mundo Deportivo?
Ostres.
Era buena.
Sí, sí, un joc de paraules, no? Sí. És que amb Tati es dona molt...
Fantàtico,
sí, bon jugador. Home, a més d'aquestes històries que donen per un reportatge meravellós, que el nano falla un gol al Camp Nou, pràcticament li agafa li entra una
ansufatiada,
una ansietat molt forta, sí. S'ha de tancar les xarxes.
Es tanca les xarxes, exacte.
Se les ha de tancar i llavors després passa el que passa. Sí. I abans d'anar cap a Nàpols, hem d'anar a Nàpols, perquè encara hi ha festa a Nàpols. Déu-n'hi-do. Jo crec que sí. Ara ho preguntarem.
Tinc una pregunta pel Juan sobre el tema de Nàpols i així, quan tu vulguis.
Sé per on diràs i m'agrada, però ara en parlem. Però abans, això m'ha parlat també de l'altra notícia d'ahir, que ahir és molt gràfic el que deia l'Edu i estic molt d'acord. Quina ganivetada el partit de l'Espanyol ahir per com s'havia posat, per quin tipus de partit va fer l'Espanyol, quin dolor acabar perdent així. Optimista, i no tornarem a treure la paraula del Joan Camí, però que realment futbolísticament està millorant molt aquest equip en poc temps, però és que clar, necessita punts.
Sí, sí, van haver-hi jugades ahir que no les has vist en tota la temporada, de, no d'aplaudir, però de despertar-te un o, de dir, home, això no sabia que era capaç de fer-ho.
Però això és sempre una duda, equip, que, no? Una duda que tenés, lo hemos hablado acá con el Camí mismo, con equipos que pelean por el descenso. Todos estamos de acuerdo que cuando jugás bien tenés más opciones de ganar. Pero cuando se piensa un entrenador para salvar el descenso o para salvar los descensos, nunca se piensa en un entrenador que juegue bien.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Pero...
Y la realidad es que te plantea eso porque el España juega bien, pero pierde. Sí. O juega mejor, pero ¿cuántos partidos ganó con Luis García? ¿Uno solo?
Sí, sí, al Getafe.
Y después perdió, el resto los perdió todos.
No, 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 empató uno.
Ah, empató uno.
A Valdi la
Salta, ¿no?
Sí, Salta.
¿Y ahora? 1-0?
No, sí.
Al Getafe 1-0 y al Salta.
Contra el Cádiz 0-0 aquí, ¿no fue?
Sí, exacto, Cádiz.
Y le quedan 5 partidos al Español.
Entre el Atlético de Madrid y Barça, claro. Pero también tens Almería y Valencia, que es a dir, yo entenc sí, las malas sensaciones.
Durísimo. Te vas a Valencia en Mestalla, ¿eh?
Aquesta...
Sí, sí, son durísimos.
Aquesta es grossa. Aquesta es grossa. Sí, sí, sí. O sigui, perquè s'està parlant d'aquestes dues últimes jornades amb rivals directes, però un d'aquests rivals directes té una particularitat, que és València a Mestalla. Sí, sí. Que allò pot ser una olla, però sí, espectacular.
Si tu arribes viu a les últimes dues jornades...
Sí, clar. Sí, sí. És una arma de doble fil. Sí, sí. Sí, però alhora...
Aguantas 80 minutos 0-0 y eso...
No, però,
sí, le van a empezar a tirar cuchillos a sus jugadores.
Sí, sí. Anava a dir, si no t'envien a tu, Dani, que amb el que ha fet a Belgrat una mica fent que l'equip local perdés dos partits.
Vinga, no passa res. Com sou, de veritat, no es pot fer res. Doncs ho vaig passar molt bé. Em sap greu per la victòria del Madrid, però bueno, no passa res. Però és... O sigui, l'altre dia em deia el Solsona, d'aquests 4 partits, Rayo és el partit. I després ja es veurà. Jo segueixo dient que arribar a aquestes alçades de la temporada, tenint en compte amb els resultats de l'Espanyol, i que estigui només a 3 punts al descens, ai, de la permanència, alguna petita porta s'obre. I ara després caldrà veure el futur, perquè jo crec que aquest sí que s'ha demostrat que és un entrenador del futur, Luis García. I tu em parles, crec que eres tu, Pol, que em parlaves molt bé de Luis García. No, no,
no, no, Camí, Camí.
Jo també m'he parlat molt bé. Sí, sí, jo l'he vist molt, sobretot amb la...
En l'Adam, no?
Amb l'Adam, sí, sí. Els... No un sé, en tres...
Un geni.
Tres, això ho va dir no Camí. Tres o quatre anys. No, jo l'havia vist molt, sobretot, perquè, a més, ella en les seves pretemporades s'enfrontava, quan jo jugava al canvi de led, sempre en pretemporada, perquè eren dos perfils d'equips semblants, i després ens tornàvem a trobar quan acabava la temporada i els seus equips, però clar, canviaven com un mitjó, però estem parlant de juvenils. Vull dir, ell portava l'Adam juvenil. Però jo crec que és un molt bon entrenador, i en el concepte de... Em poso en el cap de Luis García, que hagi agafat aquest repte, dic, bé, soc Luis García, i dic, d'acord, si no és a primera, i a l'Espanyol vol seguir estant amb mi, a segona clar, també seguirà, i crec sí, que és...
Però això és perillós, és perillós. És perillós. El fet de que l'Espanyol vagi... No dic que es converteixi en un equip ascensor, però que...
Totalment,
vagi una
totalment.
Altra vegada segona, ja no serà com el primer any que era sí. Tinc el gran pressupost i tiro cap a dalt fàcilment, per tant, en fi, veurem què passarà, queden 5 jornades i tant de bo l'Espanyol evidentment pugui rescatar tants punts com sigui possible per
has d'arribar viu per mi a les últimes dues.
Clar.
És a dir, depenent de tu, sí. Que a les últimes
home,
dues
ja ah. Tots firmem que l'Espanyol arribi depenent d'ella
de l'última. Ara segueix depenent d'ell mateix.
O estan dando por sentado que el Barça gane en Cornellà.
Aquesta és grossa, també, eh? Aquesta és grossa.
Okay. No, no, a ver, lo lógico sería que... Pero el Barça está un poco en plan Madrid. Está medio distraído estos últimos
sí,
partidos.
Sí, estic d'acord.
O sea, si es un momento para que el Espanyol le pueda meter mano al Barça, es ellos, con esta ambición total de tener que ser ganarse o sí, y un Barça... ya campeón, que los jugadores están no digo pensando en otra cosa, pero que ya tienen la tranquilidad de que ya son campeones.
Sí.
Depèn a veure què fa el Madrid, també, clar. Perquè potser el partit comença que el Barça ja és campió, no? Si el Madrid juga, crec que és contra el Getafe, si no guanya, sí. I aleshores encara sortiran amb això que diu el Juan més relaxats. Vull dir.
És un partit que té moltíssims condicionants i que pot despertar com tu diria, moltíssimes emocions,
sí,
perquè l'Espanyol està com està, el Barça està com està, és un derbi, és a Cornellà, l'Espanyol no deixarà entrar simbologia blaugrana com ho va fer el Barça en el partit de la primera volta, per tant, tot plegat és molt emotiu. En fi, per anar tancant tertúlia, hem de passar per un lloc que en principi està en de celebració, és Nàpols. Estava ahir Nàpols amb la celebració d'un títol absolutament històric. Ara serem allà. Abans, Marc, el teu dubte respecte a Juan Irigoyen, sí, que crec que jo també volia sempre convertir, perquè el trobo molt interessant.
Sí. El Juan sempre fa preguntes, i la meva pregunta és, Juan, sí, si la selecció argentina i Nàpols s'han esperat a que Diego estigués al cel per regalar-los un Mundial i una...
Quanta poesia,
No, i una Sèrie A, o no? És a dir, sembla...
Bueno, está, ¿no?, esta sensación generalizada de que los dioses solo trabajan desde el cielo.
Es brutal.
Entonces que Diego le regaló... no me gusta ponerme muy esotérico con este tipo de cosas.
A mí me encanta.
Me gusta y lo celebro y me gusta tener estas conversaciones, pero yo creo que el Nápoles tiene un entrenador fantástico. El Nápoles, yo lo estaba mirando las últimas 10 temporadas, quedó 4 veces segundo, 3 veces tercero, una vez séptimo, una vez quinto. O sea, creo que hay un trabajo. Tiene dos jugadores muy buenos, como es el armenio, no me acuerdo.
Kvaratskhelia, georgiano.
Kvaratskhelia es espectacular.
Que no se puede ni pronunciar.
No, es difícil.
Y Osimhen.
Sí.
Tiene una plantilla muy buena y creo que también la selección argentina encontró un grupo que ya hemos hablado muchas veces, Frantena, que a Messi lo potenció y que salió campeón del mundo. Pero me gusta pensar que hay una mano invisible, como fue la mano de Dios,
brutal,
que ahora también es la mano para tirarles un manto sagrado a Nápoles y a Argentina en su respecto.
Veus, també t'has posat poètic, però sí que és veritat que jo he arribat a... Ara estem intentant connectar amb Nàpols, està sent difícil perquè segurament encara estan de celebració, ara a veure si podem connectar-hi. Però jo he arribat a llegir fins i tot que hi ha determinats aficionats argentins, no ho sé, però napolitans, que no volen que s'aconsegueixin èxits ara que es van aconseguir amb Diego, per diguem-ne, pràcticament no faltar-li el respecte. No sé si m'explico,
Es poden complir rècords que no volen que es compleixi,
Amb això, amb la Champions, per exemple...
Yo creo que lo que pasa que... Es como... Me parece que lo que hizo Maradona en Nápoles es lo mismo que hizo con la selección argentina. O sea, el Nápoles puede ahora ganar la Champions, que lo que pasó en ese momento no... Por momento, por contextos, estamos hablando de un Nápoles que peleaba con el Inter, primero que había solamente tres extranjeros, la Juve de Platini, el Inter de los tres holandeses, el Inter de los tres alemanes, donde la diferencia norte-sur era a rabiar, otro contexto similar, si querés, al que pasaba en Argentina posguerra de Malvinas, Inglaterra, la mejor actuación individual en un deporte colectivo que se recuerde. Y me hablaba con un amigo, o sea, al final, si vos comparás, no lo voy a llevar a la situación Nápoles, sino lo voy a poner solamente en el plano Argentina. Mm. Argentina sale campeón con Messi en 2022, la frase de ese mundial es, mirá, andá pa' allá, bobo.
Sí.
La frase del 1986 es, la mano de Dios. Mm. Vos comparás una y otra... I ja no, hablamos más, ¿no?
Gràcies, Ferrus, molt bé, molt atent aquí.
No se puede hablar más.
No,
está en comparación.
Sí, sí. Mira, anem cap a Nápoles, a veure com està la situació. Allà hi ha el company Marco Breglio. Hola, Marco, ¿qué tal? Bona nit, bona sera.
Hola, ¿qué tal a vos?
Buenas noches. A ver, ¿aún hay celebración en Nápoles o aún no, o ya no?
Ya. El hecho de ello es que el domingo serán otras celebraciones. Caray. Y luego, como ayer, fueron celebraciones como increíbles hasta las 6 de la mañana y todo esto. Entonces, hoy estamos un poquito cansaditos, pero como estamos recuperando energías para el domingo, porque el domingo va a jugar... en Nápoles, el Nápoles, ¿no?, con la Fiorentina. Y luego será otra fiesta como todo el día, por todas las calles y esto, pero aún hay, hay todavía gente que va por la calle con coches y trompetas y todo esto, pero como ayer fue, fue increíble.
¿Qué se vivió, qué se vivió ayer en Nápoles? ¿Qué nos puedes explicar? ¿Tú que estabas allí? ¿Qué se vivió?
¿Qué se vivió? Es difícil decirlo porque era algo que yo nunca he vivido, porque yo tengo como 26 y luego como he vivido historia de Nápoles muy particular, porque ha sido bancarrota cuando yo era pequeño y todo esto, la tercera liga y luego después la, la segunda liga y todo esto. Y nunca esperaba vivir algo, algo así después de 33 años. Y luego, y ayer había gente por la calle que estaba como llorando y todo esto, porque había gente que nunca se lo esperaba y gente que nunca se lo esperaba verlo otra vez después de Maradona y todo esto.
Claro.
Y era como tanta, tanta, mucha gente por la calle y banderas y emociones de toda manera.
Claro, se pensaba, ahora estábamos hablando aquí de del recuerdo que se tiene de Maradona, de ese momento. ¿Se pensaba mucho en Maradona ayer? ¿Apareció mucho Maradona en las celebraciones? Imagino que sí, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. En muchas como canciones, ole, 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 Diego, todo esto. También a la gente como, yo nunca he vivido Maradona, ¿no? Porque nací después que él fue en Nápoles, pero como Maradona en Nápoles, una religión, es algo que siempre sientes. Y luego ahora que también el estadio se llama como él,
claro.
Y todo esto, el pensar de tanta, de mucha gente, iba como en él, en todo, claro, lo que él hice y todo esto, como es también por ti, para ti, te, claro, como te lo...
Claro, claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El hecho de que el Nápoles quedara eliminado en la Champions de esta manera, eso fue... No te quiero hablar de las malas noticias, ¿eh? Que se ha ganado una liga, solo faltaría.
Sí, sí, no.
Pero claro, sí, también se tenía muchas esperanzas allí, ¿no?
Sí, sí, porque de hecho el camino que el Nápoles hizo en Champions fue increíble y todo esto. Lo que me pensaba yo es que ha sido un Nápoles este año un poquito raro, porque por muchos años el Nápoles como nos ha hecho sufrir tanto y tanto, y este año como en primera parte siempre iba a ganar, a dominar, y nunca había nada de sufrir, pero como en el mes de abril han sido algunas situaciones como los partidos con el Milan,
claro,
y juegas, pero nunca consigues marcar,
claro,
y todo esto. Y de hecho también como el domingo pasado estaba como toda la,
claro,
la ciudad preparada,
claro,
preparada para celebrar, y como el equipo de Salerno, que es como de la Salernitana, ¿no? Que es algo muy parecido acá, y hay rivalidad y todo,
sí,
esto, como
sí,
viene en Nápoles y como la fiesta.
Eso fue lo que se dice aquí, una putada, así te lo digo, Marco, una putada en toda regla, porque claro, la celebración la teníais ya a tocar y marcó ya, creo, el gol del empate. Y acabo con la última. Eso sí que se tiene que lamentar, los disturbios que ha habido también en la ciudad, ¿no? Y la muerte de este joven de 26 años, eso es la parte negativa de la celebración, evidentemente, ¿no?
Pero el hecho, esto creo que es un problema de la prensa, porque el joven que se ha muerto, que como descansa en paz y todo esto, pero nunca nada tenía que ver con las celebraciones, porque era es como una noticia, es algo de camorra, de algo que no era algo como
de la celebración
conectado.
Vale.
Celebración. Yo he hecho las celebraciones, de hecho, como un poquito antes de las celebraciones tenía miedo de que podría pasar,
sí, ¿no?,
algo,
de lo que pudiera pasar, claro.
Esto, sí, pero nunca he tenido la sensación, porque era un clima, como una atmósfera, todo de fiesta, todo de alegría y todo esto, y nunca ayer he pensado que podría pasar algo y todo esto. No. De hecho, esa noticia como que no es muy conectada con este hecho de la celebración
del título.
Porque había solo alegría y como gente que no se conocía, que se abrazaba y que solo quería disfrutar y todo eso, banderas
y celebración. Bueno, es que no es por menos, 33 años después, el Nápoles que ganaba una liga. Pues Marco, te dejamos descansar, que domingo vuelve a haber fiesta.
Domingo,
así que te dejamos descansar, reponer fuerzas y el domingo seguir celebrándolo. Muchas felicidades, tanti auguri. No, tanti auguri no, complimenti, ¿no?
Sí.
Tanti auguri para felicitar el cumpleaños. Vale, sí, madre mía, yo como italiano. Exacto. Pues complimenti, Marco. Un abrazo fuerte, que vaya muy bien.
Gracias. A la Nápoles.
Bueno, a la Nápoles. Buenas noches. 35 minuts per sobre de la mitjanit. Doncs felicitant el Nàpols, tanquem la tertúlia d'avui. Déu-n'hi-do quin títol del Nàpols. Molt bon rendiment avui, estic molt satisfet de vosaltres. Us en podem anar a dormir contents.
Però no pareix dir que vas a ser esta noche, no?
No. Ara el que farem és anar al futbolín, perquè hem parlat d'Itàlia, hem parlat de França, i anirem a Anglaterra també i a Alemanya. Saps allò que feia el Pol Ballús des de Manchester?
Qui va ser ara?
El Xavieres.
Un crac. No era molt difícil mejorar lo que havia.
Gràcies, Marc Marvà, gràcies, Jorge Irigoyen, i gràcies, Pol Ballús. Bona nit, anem al futbolín.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
El futbolí.
Diem, el que hem fet és repassar tant les lligues europees a França, hem repassat abans amb el Bastien Poupa al PSG, a Nàpols ja tenim un italià campió, perdó, a Itàlia ja tenim un napolità campió, és el Nàpols, 33 anys després un equip napolità, el Nàpols que guanya la Sèrie A, i ara el que hem de fer és anar cap a una de les lligues més apassionants, la Premier League, anem cap a Anglaterra. On es van acabant poc a poc totes les jornades i on es va acabant aquesta Premier League que ha estat absolutament apassionant. Entre el City i l'Arsenal, ja ho sabeu, amb la pugna pel títol des de fa un grapat de jornades. El nostre corresponsal Premier és el Xavi Hores. Hola, Xavi, què tal? Good night, bona nit.
Good night, com estem?
Molt bé, molt bé. Amb aquest duel de cap de setmana, amb aquest parell de duels entre el City i el Leeds i el Newcastle i l'Arsenal, començarem pel primer, que en principi és el més assequible, el Manchester City, que recordem, després de guanyar, torna a ser líder, 79 punts, un més que l'Arsenal, però també amb un partit pendent, mirant cap al Leeds, evidentment, però suposo que aquí la gran pregunta és saber si el partit del Madrid entre setmana distraurà a la gent de Guardiola, no?
Sí, sempre comenten el mateix. La veritat és que el discurs del partit a partit cada vegada està més estès i això que gasten tots els entrenadors. Però sí que sembla que Guardiola no crec que vagi a plantejar un equip de suplents contra el Leeds, que per altra banda, amb la banqueta que té el Manchester City, tampoc seria un mal equip.
Perquè la gent que estigui allò més mirant cap al partit de la setmana que ve, d'aquest apassionant semifinal contra el Madrid, a nivell físic, quina és l'última hora? Com estan la infermeria del City, com està, per recordar-ho?
Doncs Phil Foden sembla que ja està recuperat. Calvin Phillips és l'únic... Well, Calvin Phillips i De Bruyne són els jugadors que en l'entrenament d'avui doncs hauran decidit si entraran en la convocatòria de demà. Són els dos dubtes principals. Ederson no va jugar el entre setmana contra el West Ham, ho va fer Stefan Ortega, però Guardiola ha dit que està preparat per a jugar el brasiler.
Doncs amb De Bruyne entre cotons veurem aquest 11, com diu el Xavi, de cara a demà, i mirant també, enfocant de cara al dimarts, al partit de Champions. I diumenge, o sigui, l'Arsenal visita un dels camps més difícils, no? El camp del tercer mateix, aquest nou ric com és el Newcastle.
Sí, i damunt en l'estat de forma que està el Newcastle, no? Que sembla que després de perdre la semifinal, perdó, la final contra Manchester United, ja ho té tot guanyat. Si guanya el diumenge, s'assegura jugar competició europea, tot i que encara no té la Champions League assegurada. No, no sembla que vaig a perdre la posició i estan en un bon moment. Callum Wilson ve de batre un rècord també de gols de Alan Shearer, que s'ha convertit el jugador del Newcastle que més gols ha fet en un mes a la Premier League. I vaig a... Han guanyat els 8 dels 9 darrers partits i sí, és el rival més complicat que puga tenir l'Arsenal ara mateix.
Sí, sí, de rècord en rècord va la Premier, perquè recordem que Haaland ja va establir tots els rècords fa uns dies de màxim golejador de la Premier. Manchester City 79 punts, 33 partits, Arsenal 78 amb 34 partits, l'agenda, recordem-ho, demà a les 4 City Leeds, diumenge 5:45 aquest partit és Newcastle Arsenal, ho explicarem amb en Xavi Eras la setmana que ve. Xavi, gràcies, una abraçada.
Vinga, una abraçada, good night.
I traiem el cap també a Alemanya, a la Bundesliga. També tenim a la recta final aquesta apassionant Lliga Alemanya amb el nostre Bundescorresponsal Isaac Lluch. Hola, Isaac, guten Abend.
Guten Abend.
Dels últims guten Abend ja de la temporada. Queden tot just sí. 4 jornades per acabar. Ens ho estem passant pipa amb aquesta Bundesliga. El frec a frec a dalt és espectacular entre Bayern, ara mateix líder, per sobre de Borussia, tan sols un punt.
Sí, sí, a més, justament aquesta jornada que tenim un partit històric, sí, és sí. Un clàssic de la Bundesliga.
I tant.
Werder Bremen-Bayern, dècades enrere dos autèntics rivals pel títol que més es feien notar a Europa, diríem. Ara el Bremen és equip de mitja taula cap avall i de fet acumula un balanç horrorós en duels directes contra el Bayern. L'últim cop que van guanyar els bavaresos va ser el 2008, és a dir, quan el talentós migcampista muniquès Jamal Musiala tenia 5 anys.
Imagina't.
Sí, actualment un punt separa el líder Bayern del segon Borussia Dortmund, com recordaves, a 4 jornades pel final de la Bundesliga. El tècnic bavarès Thomas Tuchel ha admès avui que veu el seu equip amb avantatge després de recuperar el liderat tot just la jornada passada.
Sí.
El Bayern, que és l'únic equip que depèn de si mateix per guanyar la Lliga, i la història demostra que si és líder a aquestes alçades de campionat ja no ho desaprofita. De les 29 vegades que el Bayern ha encapçalat la classificació a la jornada 30, només en una no han estat campió, on el Bayern es presenta sense alguna de les seves estrelles. A més dels lesionats de llarga durada, Neuer, Lucas Hernández i Davis, també hi faltaran Choupo-Moting, Stanisic i Upamecano, amb lesions de menys consideració, i el sancionat Goretzka.
Demà a 6:45, aquest Werder Bremen-Bayern de Múnich, com diu l'Isaac, un duel enfarumd històric. L'endemà, el diumenge, a 6:45, Borussia Dortmund-Wolfsburg. Quin ambient es respira a Dortmund? Perquè, vaja, aquest frec a frec està durant fins al final.
Sí, a veure, sempre és de desagraït i fatigós, no?, des del punt de vista psicològic, assumir el rol de perseguidor, sobretot quan t'has deixat perdre en un 3 i no res el liderat que tant temps t'havia costat assolir. Dit això, el Dortmund és l'equip més fort com a local de la Bundesliga, amb 12 victòries, les últimes 9 consecutives i en 14 partits, i el Wolfsburg, el seu rival de diumenge, no guanya el Westfalenstadion des del 2012. Per cert, que el conjunt de la Volkswagen també és cert que ha millorat el seu rendiment i que és el tercer equip més perillós com a visitant de la Lliga, darrere del Bayern i del Friburg, i que lluita per classificar-se per a la pròxima Europa League. Però, en tot cas, el que voldríem destacar és que a Dortmund es continuen veient amb opcions per ser campions, tot i que el gran tema és un altre. El futur de Jude Bellingham. El migcampista anglès de 19 anys té contracte fins al 2025 amb el club alemany i no hi ha clàusula de rescissió en el seu contracte, però recordem que l'entorn del Borussia pocs dubtes hi ha que l'ambiciós jugador voldrà canviar d'aires a final de temporada, i el destí també sembla clar, segons diversos mitjans, el Real Madrid.
Sí, sí.
Costarà un mínim de 100 milions d'euros, però Bellingham, precisament una de les raons més indiscutibles que el Borussia Dortmund estigui lluitant encara pel títol, doncs té en ment donar el salt cap a un equip internacionalment més exitós.
El dia de la marmota amb el Borussia Dortmund. Grans jugadors, joves jugadors, més que grans, joves projeccions, i a veure què passa amb ells al mercat. Vull dir, és un fet que s'ha repetit amb diferents escenaris, amb el Barça, ara amb el Madrid, amb el Bayern de Múnich, en fi, veurem què acaba passant abans de resoldre aquesta apassionant Bundesliga, en què, insistim, els dos líders tan sols els separa un punt. Bayern de Múnich 62, Borussia Dortmund 61. Ho anirem explicant amb l'Isaac Lluch. Isaac, a gaudir de la jornada. Una abraçada.
Una abraçada.
l'hora i la una de la matinada, deixem ja el futbol, centrem-nos en totes les competicions que tenim amb la plana poliesportiva, com per exemple hoquei patins. Albert Ferran, des d'ahir tenim disputant-se la final a 8 de la Champions masculina a Viana do Castelo a Portugal, demà les semifinals amb l'Albert Ferran des de Portugal, Barça Porto o Oliveirense Balongo.
Sí, fa uns minuts el Balongo ha donat una de les sorpreses d'aquesta final a 8, s'ha carregat l'Sporting de Portugal, per tant han quedat definides les semifinals, tres equips portuguesos i el Barça. Pràcticament és un Barça contra Portugal.
Sí.
De fet, si el Barça vol aixecar el títol, haurà de derrotar tres equips portuguesos. Ja va superar ahir el Barcelos a la pròrroga. Demà a les 4 en directe al Superesports toca el Porto. És un clàssic de l'hoquei europeu amb resultat sempre imprevisible, això sí, amb un ambient hostil pels blaugrana que, bàsicament perquè a Porto és a només 70 quilòmetres de Viana do Castelo. Per tant, demà el pavillau José Natario predominarà clarament el color blanc i blau. Una de les premisses de cara a la semifinal, igualar la intensitat dels portuguesos, com explica el blaugrana Jo Rodríguez.
Quan miro partits de la Liga Portuguesa, sobretot un Porto Benfica o con el Sporting, sempre són partits molt físics, amb defenses molt, molt dures, i segurament ho serà el dissabte. El Porto intentarà defensar amb tot, i nosaltres també, i serà decidit potser en detalls, bueno, això tothom ho diu, no? però intentarem que els detalls vagin cap a nosaltres, i això és treball.
El Barça tothom ok, excepte Matías Pascual, que ja fa mesos que està lesionat. De fet, es troba al tram final de la recuperació. A les 4, la primera semifinal, Barça-Porto. A les 7, la segona, Oliveirense Balongo. Recordem que la final és diumenge, també a les 4 de la tarda.
Sempre que sento Joao, és que m'emociono i tot, de com parla el català a un portuguès. És un autèntic espectacle. Has estat mai a Viana do Castelo, Albert? No?
No.
Debutant?
Debutant. Sí, esperem arribar a temps.
Fins ara. Parlar també demà és de bàsquet, d'avui, perdó, és de bàsquet, perquè l'Eurolliga compta, tindrem cinquè partit també, Xavi Puig, en l'eliminatòria entre el Fenerbahçe i l'Olympiacos.
Sí, perquè el Fenerbahçe derrota l'Olympiacos per 73-69 amb 17 punts de Pierre. Dimarts a la pista de l'Olympiacos es decidirà qui passa a la Final Four. Tres de les quatre eliminatòries, totes menys la del Barça, se'n van al cinquè partit. El Madrid avui, per cert, s'han confirmat les males notícies sobre Dec, lesionat ahir a la pista del Partizan. Té un trencament del lligament col·lateral intern del genoll esquerre. Es perd segur tot el que queda de temporada. Veurem si pot començar la següent amb una certa normalitat. El Barça ha explicat a tot això les opcions de viatge que posa a disposició dels seus aficionats. Anada dimecres i tornada diumenge a motel per un preu de 1.220 euros. També posa a la disposició vols d'anada i tornada sense hotel. Anada dimecres, tornada diumenge, 850 euros i una opció de vol de tornar només de diumenge de 465 euros. El grup d'animació Drax ha explicat que els preus que establirà el club farà que no vagin a Kaunas, a la Final Four. Sant Coler també diu que amb aquests preus no s'ho pot permetre. El Mundet aposta per llogar una caravana entre quatre, tirada, anar a un càmping i tornar dilluns al matí.
Doncs riem perquè el Mundet i les seves idees em semblen sempre molt originals, però no pot ser. No pot ser que els grups d'animació que estan tota la temporada al costat de l'equip en el moment, en els moments més difícils de la temporada, en els que potser ningú li fa cas al Barça, ara no es puguin permetre anar a la Final Four. Jo crec que el club hauria de fer un esforç en aquest sentit, o el que sigui. Jo sé que econòmicament la qüestió està com està, però no pot ser. No pot ser que Drax i Sant Coler no estiguin en aquesta Final Four, només faltaria. A l'ACB demà juguen la penya i el bàsquet Girona. Xavi.
El primer en fer-ho serà la penya a les 6 a la pista del Saragossa. Els vertinegres ara són setens després de dues derrotes consecutives a la Lliga, empatats amb el sisè el Gran Canària. Pau Ribas és l'única baixa al Joventut. Al davant un Saragossa que viu en zona tranquil·la amb 11 victòries, 3 de marge sobre la zona de descens. El pivot vertinegre, Simón Birgander, preveu un partit complicat.
Es un equipo que la verdad es que está jugando bien en casa, han ganado contra Barça, creo, en su casa, así tenemos que jugar muy bien contra ellos para seguir en buena línea en la, para el playoff, para seguir como el año pasado, semis por lo menos, y tenemos muchas ganas para que llegue ya, pero primero tenemos que intentar el próximo partido, que es Zaragoza.
I a 7:45, el bàsquet Girona, el viurem al Superesports. Bàsquet Girona, que té dues victòries de marge sobre la zona d'ascens, quan li queden quatre partits per jugar, rep el Tenerife, el cinquè classificat, i que ve de perdre entre setmana la pròrroga a casa contra l'UCAM Múrcia. Marc Gasol i Fielerup, que es van perdre l'últim partit, en principi podran jugar, i també Cameron Taylor, que ha arrossegat algun problema muscular durant la setmana. L'entrenador dels gironins, Aito García Reneses, adverteix del calendari complicat que té el seu equip fins a final de temporada.
Hacer lo mejor posible, sabemos que tenemos un calendario difícil en casa con Baskonia y con Tenerife, que son de los dos equipos más fuertes de la liga, y luego también el Betis, que ha mejorado muchísimo, y además es un partido de mucha responsabilidad, y fuera de Zaragoza. Entonces es un calendario difícil, pero como siempre, pues tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible cada día.
A la Lliga Leport, el Força Lleida ha perdut aquesta nit a la pista del Burgos, 90-78. Aquest dissabte juga el Morabanc a Andorra, 7:15, a casa contra l'Alacant. Encara no podrà ser matemàticament equip de CB, perquè avui el Palència, que és el segon classificat, ha derrotat l'Estudiantes.
I del bàsquet a l'handbol. Competicions europees, també tenim una competició important jugant-se a Santander. El Barça jugarà demà contra la Demar, una de les semifinals de la Xavi Copa del Rei.
Avui ha estat jornada de quarts de final amb victòria del Barça de 14-43-29 contra el Torrelavega, un partit que ha anat ajustat en el marcador fins al minut 20. El resultat era d'11-9, però de mica en mica el Barça ha anat eixamplant diferències. El descans ja guanyava de 5 i ho ha acabat fent, com diem, de 14, amb 6 gols de Dikamem, 6 també de Sindrich, de Bane i de Blas Janch. Aquest últim feia aquesta valoració de la victòria.
Todo el mundo sabe jugar balonmano y por eso soy, si no estamos en 100%, si no estamos concentrados, tenemos problemas. Y después, después de 20 minutos hemos demostrado que somos mejores y que hemos demostrado cómo tenemos que jugar y estoy muy contento por esta victoria y mañana seguimos.
El rival del Barça a les semifinals, la de Mar de Lleó, que ha derrotat el Guadalajara en el primer partit de 35-23. L'altra semifinal la jugaran el Logroño i el Valladolid. El Logroño ha superat clarament el Cangas i el Valladolid ha derrotat el Sinfín a la tanda de penals. El Barça busca Santander la 27a Copa. El seu palmarès seria la desena consecutiva.
Amb la Laia Coll, des de Santander, per explicar-ho tot plegat. Gràcies, Puig. Bona nit.
Bona nit.
Anem al motor.
GP RAC 1.
I és que tenim el Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya a casa nostra. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Dani, molt bona
i
nit.
I notícies de MotoGP, Quim.
Sí, comencem per un nom que enllaça tots dos campionats, sí, que és el de l'italià Danilo Petrucci, home, que està corrent al Superbike i que la setmana que ve serà a Le Mans el Gran Premi de França de MotoGP per substituir Enea Bastianini, que continua lesionat a l'equip oficial Ducati. Més MotoGP, avui el madrileny de l'equip RNF Aprilia, Raúl Fernández, ha estat operat de síndrome compartimental al braç dret, però sí que espera poder córrer a Le Mans. Anirà justet. L'escuderia ja va anunciar ahir que el seu company, que és el portuguès Miguel Oliveira, no podrà córrer a Le Mans, torna a estar lesionat després de la patacada que li va fumar Fabio Quartararo a Jerez, i l'haurà de substituir el provador d'Aprilia, que és Lorenzo Savadori.
Déu-n'hi-do amb les lesions en aquest inici de Mundial, sí, de MotoGP, noi. No n'hi ha ni un que no passi per la infermeria.
I continuen, de moment, fora de combat. Sí. No sabem encara si hi ha Le Mans.
Clar.
Pol Espargaró, que pinta molt que no,
sí,
i Marc Márquez.
Sobretot
esperem notícies.
Aquest últim, exacte. El Mundial de Superbike, la ronda catalana, ha començat amb continuïtat del domini de Bautista i Ducati.
Sí, precisament l'endemà que s'anunciés ahir al vespre la retallada de 250 revolucions per minut al motor de les Ducati, que fins ara ha estat dominant el Mundial, vaja, la de Bautista, no totes.
Sí.
I en canvi, que els seus màxims rivals, Kawasaki, guanyessin 250 revolucions per minut, doncs avui, primer dia de la ronda catalana al circuit de Barcelona-Catalunya, i tot continua igual. Álvaro Bautista, campió i líder, pilot de Ducati, ha fet el millor temps als entrenaments lliures d'aquest divendres, seguit, a més, pel seu company de l'Aruba Ducati oficial, Michael Rinaldi. Per tant, ja li poden retallar revolucions a Ducati i posar-n'hi a Kawasaki, que de moment avui ha continuat manant Bautista amb Rinaldi segon. Tercer està Jonathan Rey amb Kawasaki a mig segon, quart Garrett Gerloff amb BMW, cinquè Dominique Gerter amb Yamaha i sisè Toprak Razgatoglu, que és el segon del campionat, també amb Yamaha, a més d'un segon de Bautista. També corre la Superbikes Xavi Vierge i Isaac Viñales. Demà dissabte Superpole entre 11 i quarts de 12 del migdia i la primera cursa és a les 2 de la tarda.
I ens explicarà també en Quim Salvador. I de les dues rodes als monoplaces. Per què estem de parlar del Fórmula 1 i el Gran Premi de Miami, que es disputa aquest cap de setmana? Hola, Álvaro Demà, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, què tal?
Cinquena cita de la temporada, diumenge, a partir de 9:45 del vespre. Avui s'han disputat les primeres sessions de lliures en domini de Verstappen.
Sí, el líder del Mundial i guanyador la temporada passada del primer Gran Premi de Miami de la història de la Fórmula 1 ha estat avui el més ràpid i s'espera que sigui un cap de setmana més el rival a batre. Al matí, a la primera sessió de lliures, Verstappen ha estat quart per darrere dels Mercedes de Russell i de Hamilton i del Ferrari de Charles Leclerc. Però a la tarda, on s'han marcat els millors registres d'aquesta primera jornada, la jornada inaugural del Gran Premi de Miami, Verstappen ha estat el més ràpid, avantatjant en 385 mil·lèsimes de segon a Carlos Sainz, que ha firmat el segon millor temps. Tercer, a pràcticament mig segon, ha estat Charles Leclerc, tot i haver estavellat el seu Ferrari contra les proteccions. Checo Pérez, guanyador diumenge passat del Gran Premi de l'Azerbaijan, ha firmat el quart millor registre per davant de Fernando Alonso, que acaba aquesta primera jornada en la cinquena posició. Els Mercedes, protagonistes al matí, han acabat avui divendres força endarrerits. Hamilton ha estat setè, George Russell no ha pogut passar de la quinzena plaça. Demà, a partir de 7:15, tercera i darrera ja sessió d'entrenaments lliures, a partir de les 10 del vespre, la classificació, el Gran Premi cinquè de la temporada, diumenge, a partir de 9:15, en horari de casa nostra.
És anar cap al desert del Marroc a Merzouga, on els ciclistes de mountain bike ja descansen després d'acabar la Titan Desert. Han estat 500 participants que han fet 600 quilòmetres per les dunes i les pistes durant 6 etapes i allà hi tenim la nostra Gemma Montero. Hola, Gemma, bona nit.
Hola, bona nit, salam aleikum.
Salam aleikum, salam aleikum, Gemma. Ja en temps de descans, Gemma, després d'aquesta exigent prova.
Sí, nosaltres, de fet, d'aquí 3 horetes agafem el primer autobús per tornar cap a casa. És un autobús i 2 vols, per tant, res, ens queden hores aquí, a Merzouga, ja.
Molt bé. Amb aquesta, diguem, aquesta prova que és tan característica i que, vaja, al final el que hem vist és com Roberto Bou es treia una bona espina, tenint en compte tot el que ha passat.
Sí, sobretot perquè feia 12 anys que competia aquí a la Skoda Titan Desert, al Marroc, i per fi s'ha endut aquest fòssil de guanyador de la prova. S'havia quedat a les portes en diverses vegades, havia tingut mala sort. Per exemple, hi va haver una edició on arribava líder amb 4 minuts a l'última etapa, va tenir un problema, va caure i va perdre. Doncs avui no, avui se l'ha embutxacat. L'etapa d'avui, l'última, l'ha guanyat Sergio Mantecón, però la general ha estat per Bou de l'equip Cannondale, seguit de Josep Batalú, que és el 4 vegades guanyador de la prova, i de l'equip que accedi, tercer, Fran Herrero, que és company de Bou. I Bou avui, doncs, parlava de la prova i de la dedicatòria especial que li ha fet de l'etapa i de tot plegat al seu avi.
Mai l'oblidaré per tot el temps que d'abans de començar el que m'havia passat amb el meu avi Àngel Bou, que en pau descansi, que va morir la setmana passada i ho tenia molt recent, i no pensava jo que em trobaria amb aquestes cames, i ha sigut per mi un dia molt, 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 molt especial.
Bou, de fet, va ser campió d'Espanya d'ultramaratón l'any passat i ve de fer un gran paper a Cape Epic, per tant, tenia les cames, com ara li sentíem a ell, doncs, en perfecte estat, bastant fresquet, el Roberto Bou. També està força fresquet Miguel Indurain, amb 59 anys, que ha estat el número 67 de la general, i amb una cursa que no, ja saps, no és del seu estil, no és del seu tipus, la calor, la... el terreny d'aquí no és una carretera a què ell està acostumat, no? Però encara guarda força les cames. Abreu no ha estat 26è, molt en forma, és la seva cinquena Titan, i en dones victòria per una triatleta, la neerlandesa Tessa Kortekas, que viu a Lanzarote.
Es que me sorprende cómo me siento todavía con fuerza, y pero seguramente es la alegría que por eso no me siento cansada. Y si mañana había otro día, lo hago otro día.
Vinga, Déu-n'hi-do, quina força tenen, i amb aquest tipus de prova que és tan exigent, Kortekas, que ha guanyat 4 etapes enguany en el seu, de fet, el que era el seu debut al desert, Gemma.
Sí, però fixa't que no era la favorita. La favorita era Vera Loser, la dona de Connie Loser, que era el favorit en categoria masculina, però els dos els ha afectat un virus de panxa a la quarta etapa i no han pogut, han acabat la prova, però ja no tenien opcions a ser guanyadors. Vera Losso sí que ha acabat segona i el tercer ha estat Ariadna Ròdenas. Núria Picas i Pau Bortoló han guanyat en categoria duet mixta. La Núria, de fet, ha acabat 72ena a la general, per tant, ja era la seva quarta tita en l'IT presa a la mira. I com sempre hi ha hagut abandonaments, en Lluc Roselles, per exemple, i entre els amateurs, que són el gran gruix de l'expedició, doncs hi ha un, mira, un cas que ha tingut molt ressò, de la Cecília Sopeña, una ciclista de Cartagena, exciclista de l'equip Primaflor, i ara actriu porno.
Què dius?
Ja veus, aquí al desert, sí, tenim de tot, eh?
Sí.
De fet, ha arribat el milió de seguidors a TikTok durant aquests dies, i té milers de seguidors a OnlyFans, que... OnlyFans és aquesta plataforma on es pot fer contingut per adults amb un pagament previ. I ella ens ho explicava així. Per què ara s'ha decidit a dedicar-se a això?
Com us dicen que he hecho la tita en comis elèctrica. No, però... Ah, igual, és lo que digan, ¿sabes? Es que me hace gracia que inventen. Todo esto, todo, lo he hecho sola. No me ha ayudado en nadie, en nada. No. Estoy aquí y me he pagado la tita para desgravar Hacienda.
Saps què passa amb aquestes plataformes? Doncs que tu ingresses molts diners, però no tens despeses. Clar. Aleshores, diguem que Hisenda s'emporta una bona picossada. I ha vingut aquí, entre d'altres coses, també a gaudir, eh?
Clar.
També per desgravar Hisenda. Que, de fet, tot això va començar perquè li criticaven que ensenyés l'Escot als vídeos sobre ciclisme que feia a YouTube i a les xarxes socials més comunes, eh? I la criticaven tant que van dir, doncs sí, mira, si per fer això em critiqueu, almenys ho monetitzo i això que m'emporto, no?
Doncs,
perquè ella, de fet, és professora, sí, és professora de matemàtiques, però ho deixarà, doncs, gràcies a aquest èxit que està tenint.
Històries que ens arriben de la Titan, cada any hi ha històries d'aquestes de la Titan Desert i ens les ha explicat la nostra dona entre dunes, la Gemma Montero, un any més. Gemma, gràcies, bon viatge de tornada, una abraçada.
Gràcies, xucran.
Vinga, i per tancar, tu diràs, encara sobre dues rodes, demà cita important, Albert Ferran arrenca el Giro d'Itàlia.
Sí, amb Remco Evenepoel i Primo Roglic com a principals favorits, es van veure les cares a la Volta a Catalunya i repetiran duel al Giro d'Itàlia, sense catalans i amb només 7 ciclistes espanyols. Demà, primera etapa, una contrarrellotge de 19 km i mig, amb dues primeres setmanes amb poques jornades pels esprintadors i molta mitja muntanya, i la traca final, com és habitual al Giro, en la darrera setmana, amb 3 jornades d'alta muntanya i una cronoescalada al penúltim dia.
Molt bé, gràcies, Albert. Bona nit. Bona nit. I per tancar tenis, dos protagonistes, Kim, Carlos Alcaraz i Rafa Nadal, per motius oposats. El murcià s'ha classificat per la final del Masters 1000 de Madrid. El manacorí continua de baixa.
Sí, Alcaraz, número 2 del rànquing ATP, ha superat el croat Borna Coric per 6 a 4, 6 a 3 i defensarà el títol del Masters 1000 de Madrid diumenge a la final contra l'alemany Jan-Lennard Struff, que s'ha imposat al rus Aslan Karatsev en 3 sets, 4 a 6, 6 a 3 i 6 a 4. Carlos Alcaraz, que avui ha fet 20 anys, li han tret un pastís a la mateixa pista, el públic de la Caja Màgica li ha cantat el cumpleaños feliz, s'ha dirigit així als espectadors entrevistat pel comentarista de televisió espanyola Àlex Corretja després del partit.
Sabíamos que esto iba a ser una guerra, ¿no? Y había que estar preparado para ello, jugar 10 bolas por punto, el estar bien físicamente, ¿no? Ha habido un momento también que ahí me he repetido lo que me repetí en el US Open, que estoy hecho un toro, que yo podía, y la verdad que eso me ha ayudado, ¿no? Pero muy, muy contento del nivel que he mostrado durante todo el partido, sin altibajos, y la verdad que creo con la concentración muy alta.
Molt bé, com un toro està.
Ha fet un toro, això ho diu ell mateix. Demà dissabte, final femenina, Iga Swiatek contra Arina Sabalenka a 6:45 de la tarda. I d'altra banda, Rafael Nadal ha anunciat avui que tampoc disputarà la setmana vinent el torneig de Roma, que és l'últim de la temporada terra batuda abans, evidentment, del gran slam de Roland Garros. El tenista manacorí està de baixa des de l'Open d'Austràlia del mes de gener per una lesió muscular a la cama esquerra. Si juga Roland Garros, que avui en dia no fa bona pinta, ho faria gairebé sense preparació.
Pràcticament amb una preparació inèdita, sí. Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
Marxem. Fins aquí el Tu diràs d'avui. Agraïm, com sempre, a la redacció d'Esports amb qui hem fet aquest programa. Gràcies a en Joan Ferrus, al control tècnic, i al Manu Vilardell a la producció. Demà, com sempre, molts més esports i molta més ràdio. RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Notícies.
Víctor Cullell.
Bona nit, 1:04. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'aspirant a Guàrdia Urbà de Barcelona que ha estat expulsat cautelarment de l'Escola de Policia de Catalunya per haver fet presumptament tocaments a tres companyes. Aquest divendres la Vanguardia avançava que l'Escola de Policia l'havia fet fora i ara, aquesta nit, després que les tres víctimes hagin decidit presentar una denúncia contra ell, la policia catalana ha detingut l'individu que passarà la nit a comissaria. El Departament de Salut pressiona el govern espanyol per la retirada de la mascareta a farmàcies, residències de gent gran i centres sanitaris. Ho fa aprofitant que l'Organització Mundial de la Salut ha declarat el final de l'emergència sanitària internacional pel Covid-19. Una petició que Salut ja va fer fa setmanes, però que aquest divendres han tornat a plantejar. Ho ha confirmat el 9C de RAC1, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Tant ella com l'epidemiòleg Antoni Trilla han celebrat el canvi de l'OMS i han pronosticat el futur del virus.
Grans canvis o algun pas enrere, alguna situació d'augment de casos, jo diria que això és pràcticament segur.
Lo que és molt important és la estabilitat de les dades de gravetat. Tenim al voltant de 300 persones ingressades, 2 anys endarrere 1.500 i 3 anys endarrere 2.200.
Ara l'OMS crearà un comitè de revisió que anirà analitzant la situació del Covid. A partir d'aquest dissabte, els trens de Rodalies de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona trigaran 13 minuts més a fer el trajecte. És un nou canvi d'horaris de Renfe que s'afegeix als problemes que cuegen tota la setmana arran de l'avaria que hi ha a Gavà. Segons la companyia, l'objectiu de reduir la velocitat dels combois és poder oferir als passatgers una informació real de temps, de pas i un horari que es pugui complir. És per això que fan en els trens més lents. Els viatgers consultaven els horaris a través del web de Rodalies, però com que sovint no es complien per culpa de l'avaria, Renfe opta per aquesta mesura i assegura que els horaris dels serveis regionals estaran disponibles a partir de dilluns. I de la plana internacional, el Regne Unit ja ho té tot a punt per la coronació del rei Carles III i de Camilla, que serà aquest dissabte al matí al Palau de Buckingham. Caps d'estat i també de govern d'arreu del món ja fan nit a Londres. Serà aquest proper migdia quan es faci efectiva aquesta coronació a l'abadia de Westminster, en una cerimònia de 2 hores i amb la pompa de les grans ocasions, amb la previsió de reunir 2.000 convidats. Si el temps ho permet, hi haurà una exhibició aèria. Les mesures de seguretat són extraordinàries, amb 30.000 agents mobilitzats per als actes que hi ha programats també fins dilluns. Ara els esports, amb Quim Salvador.
Real Madrid i Osasuna jugaran aquest dissabte a Sevilla a la final de la Copa del Rei de Futbol. Els blancs són favorits i recuperen Modric, Alaba i Mendy. Els navarresos, que mai han guanyat un títol, tenen les baixes de Nacho Vidal i Brassanac. Lionel Messi ha demanat disculpes al Paris Saint-Germain a través d'un vídeo d'Instagram en què explica que es pensava que tindria festa els dies que se'n va anar amb la família a Aràbia Saudita i que no va poder cancel·lar el viatge. El Barça d'handbol jugarà contra la de Mar de Lleó, semifinal de la Copa del Rei d'handbol, que es juga a Santander després de superar de 14 el Torrelavega, 43-19. L'Indústria Santa Coloma ha guanyat el Pozo Múrcia per 2-1 a la Lliga de Futbol Sala. Carlos Alcaraz s'ha classificat per la final del torneig de tenis ATP 1000 de Madrid, derrotant Borna Coric per 6-4 i 6-3, i defensarà el títol diumenge contra Jan-Lennard Struff. Arina Sabalenka i Iga Swiatek jugaran demà dissabte la final femenina. I Max Verstappen, amb Red Bull, ha estat el més ràpid del primer dia d'entrenaments del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1, al circuit urbà de Miami. Carlos Sainz amb Ferrari ha estat segon i Fernando Alonso cinquè al volant d'un Aston Martin.
I el temps, aquest dissabte a la tarda hi haurà algun xàfec entre la Cerdanya i el Ripollès i al final del dia n'arribaran alguns a Ponent i al Sud, temperatures amb pocs canvis. Diumenge al matí ja apareixeran alguns ruixats poc importants, això sí, a les comarques de Lleida i Tarragona. Serà durant la segona meitat del dia que proliferaran els ruixats i les tempestes en moltes zones interiors, arribant a la costa al vespre i també al final del dia. Les temperatures recularan de 3 a 8 graus a l'interior del país. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1. T'imagines que 6 de març de 2002.
S'acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey.
17 de març de 2004.
Valeti del Bravo s'acabó, ganó el Zaragoza. La Copa es para el Zaragoza, s'acabó el partido.
I aquest dissabte, la final de la Copa es juga a RAC 1. Segueix l'Osasuna Real Madrid des de les 10 amb Xavi Puig, Jaume Molló, Dani Aguilar, el talismà Damià López des de l'estadi de la Cartuja.
El Madrid al carrer.
Òscar Nin.
Vamos ahí con los chavales de Arrasate, hombre. ¡Aún pasas una! ¡Vamos, rojillos!
Dani Solsona.
Tot aquest discurs, jo ja me'l conec. No em val amb 5 minuts de...
I Albert Bermúdez.
Bueno, estarem aquí per animar una miqueta el cotarro.
La final de Copa juga a RAC1. T'imagines que...
T'imagines... Va.
Si al Madrid els hi fotrà un carro, per favor.
RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta... Un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Cambrils! Bé! Mollet del Vallès!
Bé!
Banyoles!
Bé!
Campador!
Bé!
Vallcarca!
Bé!
Riu de Canyes!
Bé!
Sant Celoni!
Bé!
Cerdanyola!
Bé!
I resistència a l'Argentina!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Segons publica el Punt Avui, des que va començar la temporada del setembre de l'any passat, hi ha hagut incidències a Rodalies gairebé cada dia laborable.
Sí, senyor, així és.
Una cosa, perdoneu. Que
digui.
Tenint en compte que incidència és una cosa que passa de tant en tant,
sí.
No seria més lògic anomenar incidència el dia que els trens de Rodalies funcionen?
També.
Sense cap incidència.
Avui hi ha hagut incidències.
Exacte.
Els trens van.
Exacte, incidència.
Tots els trens van.
Els trens...
És que això seria res, 4 o 5 dies a l'any.
És veritat. I una cosa... Bueno,
no estic exagerant.
El periodisme, això ho estudiem. Si un gos mossega... Si un gos mossega una persona,
sí?
No és notícia.
No? Clar.
Però, en canvi, si una persona mossega un gos...
Sí, llavors sí.
És
canibalisme.
Bueno, si la persona és molt gossa, sí.
Si el gos és molt persona.
Exacte. I si, però si després de mossegar-lo, doncs, demana perdó.
Qui?
I la persona.
La persona demana perdó.
Demana perdó al gos i s'estableix una parella transespècie, doncs és encara més notícia.
Sí, llavors això...
També és veritat que si fos un gos que mossega una persona i aquest gos demanés perdó, també seria notícia.
Sí, perquè, bueno, i això ha passat, eh?
Podem sortir d'aquest atzucat que no porta enlloc?
Sí, l'avi estava dient que això... que seria notícia, en tot cas la incidència seria que els trens funcionessin.
Exacte. Fixi's, incidència, avui un tren ha arribat a l'hora, eh?
Un tren ha arribat...
No crec que sigui pràctic, de tota manera,
home,
això.
M'ho dius tu, des de la mateixa ràdio, on cada dia sento el missatge normalitat a les carreteres catalanes, a banda de les retencions habituals.
Això sempre es diu, sí.
És com si a la guerra d'Ucraïna diguessis, va, dia sense morts, a banda dels morts habituals. Escolta, sí. No, ens en passem cada cosa.
Ja,
és que
raó,
el costum de quan van collant...
Té raó, eh? Avi!
Vols empassar-te una cosa? Va, no penso llegir això.
De seguida la competència parlarem de Rodalies.
I ho farem amb una persona que agafa el tren cada dia.
Hola, Frank.
Hola, Frank, sí.
Com estàs?
És l'actor de doblatge Marc Antoni Mateu. Bon dia, bona hora. Sí.
Com estàs? Posa'm el de sempre, Frank.
No em dic Frank, però bueno, ja passo de dir-ho. Un moment, Marc Antoni, deixi'm presentar.
Encara no ha arribat la diligència de Rodalia.
Tinc
temps de fer una copa.
Una copa i una vida, sense...
Sí, Frank, un whisky amb molta escuma.
Què dius d'escuma?
Posa'm dos, com es diu allò?
Glaçons?
Dos glaçons.
Hòstia.
Efectivament. Volia improvisar, però ja sabeu que els actors de doblatge ho llegim tot.
No, ja. Ja ho he vist, ja ho he vist. Escuma, en principi, el whisky no ha de
Frank,
fer escuma.
Posa'm alguna cosa per picar, també.
Sí, també.
I una torrada amb alvocat, sisplau.
Però ha vingut amb
un avocado toast.
Un avocado toast, sí.
No?
No.
No pot ser, Frank?
Bueno,
no teniu avocado toast?
És que això és una ràdio.
Com
és que...
pot ser que no tingueu avocado toast?
Sí, senyor.
I un suc verd?
No, tampoc tenim suc verd.
No teniu sucs verds al saló?
No és un saló.
Vols això que et cobreixi amb un pijama de plom?
No, un moment, què fa?
Vinga!
Un moment.
Ho sento, Frank. No era jo qui parlava. Era el meu Winchester.
Va, molt bé.
Frank? Contesta'm, Frank.
Diria que en Frank no contesta perquè l'acaba de pelar.
Va, Frank, no cal posar-se així per 4 trets al pit, tampoc. Sí. Ets massa sensible, sí, Frank.
Reacciones malament als trets al pit. Bueno, calli un momentet, que després ja parlarem amb vostès. I també hem de parlar, pel que veig, amb l'Àngel Inés. Bon dia, bona hora. Què
passa? Mare de... Home, què passa? Escolta, que se'ns casen el rei Carlos.
Home, se'ns casen.
I la Camilla.
Sí,
però que no en parleu?
Ja li vaig dir ahir, ja estan casats. Demà els coronen.
Bueno, això és, els, bueno, és, demà... és una cerimònia que és com una boda, eh?
Claro, sí. Es
casen amb el Regne Unit.
És maquíssim,
es casen,
eh?
Amb totes les persones. Hi ha una cua de gent del Regne Unit, vingudes de tot arreu, persones, animals i coses, sí. I ja es casen. Demà els hi donen el títol oficial de reis.
El diploma.
El diploma. El diploma.
Que el firma el rei Juan Carlos, com això és
el rei Juan Carlos.
El diploma de les universitats.
No, el rei Juan Carlos ja va passar...
Però escolta, que els hi donen el títol oficial de reis i ja ho són, no? Ja fan de reis, el rei Juan Carlos.
Sí, però no s'havia celebrat encara la cerimònia de coronació. Si una cosa té o una monarquia, és una litúrgia, perquè si no hi ha litúrgia, no hi ha monarquia.
Està ben pensat.
Molt bé, va.
És la típica parella que es casa pels juzgats,
sí.
Però no fan el pa amb tomàquet amb els amics fins al cap d'uns mesos, quan faci més bon temps.
Farem una cosa a peu dret.
A peu dret, una cosa que ens estarà 4 duros. Doncs escolta, ben fet, perquè tu et